Tensions a la B20 a l'alçada de Barcelona en direcció al nus de la Trinitat. Això és tot, segons el Servei Català de Trànsit.
Perfecte, doncs anem ara a revisar quina és la situació del transport públic. Anem fins al Transmet, ja ens espera l'Albert Garram. Bona tarda, Albert.
Bona tarda des del Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El nostre convidat d'avui va estudiar la carrera de química, però la vocació religiosa sempre el va acompanyar. Quan va fer 27 anys, va ingressar al seminari i ara, amb 52, és el nou rector de les parròquies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó de Castellà del Vallès. Avui ens acompanya Xavier Blanco, que el tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Xavier, Rocío, molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, Xavier, tu acabes d'arribar aquí a Castellà del Vallès, arribes per assumir la rectoria de l'Església de Sant Esteve. Com ha estat aquesta acollida de la comunitat castellarenca?
Doncs tens tota la raó, fa dues nits que sóc a Castellà per començar aquesta etapa com a rector de les parròquies de Sant Esteve i de Sant Feliu del Racó. I ara moment podem dir que la rebuda, l'acollida és bona i progressiva. Vaig coneixent persones i grups. Més que res, sabia una miqueta de la història recent de les dues parròquies. Aquest estiu sí que potser he conegut algunes persones i l'acollida és tal com m'imaginava, no? Vull dir, una comunitat, dues comunitats parroquials, doncs que reben el que serà el seu rector i ho fan amb esperança, amb alegria i amb ganes de ser protagonistes també com a membres de les parròquies. Molt bé.
A més, aquí a Castellà ja sabràs que hi ha un moviment associatiu important. Colònies i Esplai Xiribec també està molt vinculada a l'Església de Sant Esteve, al Banc d'Aliments, amb Càritas. Per tant, no és només oficiar, diguéssim, misses o donar suport a la comunitat de la parròquia, sinó que també has d'assumir aquest càrrec, no?, de gestionar aquestes dues entitats. Tu com t'ho planteges, no?, aquesta nova etapa encapçalant tant Càritas com d'alguna manera el moviment d'Esplai?
Doncs mira, són realitats que afortunadament sempre he tocat. Primera, perquè Càritas, cada parròquia té la seva pròpia Càritas. Vinc d'una tirada de 10 anys a Caldes, també amb molt moviment per part de Càritas. I, per exemple, en la dimensió de Càritas de la parròquia, sí que m'ho plantejo de la següent manera, que seria estar molt atents a les necessitats de les persones i des de la relació amb les persones descobrir doncs aquelles mancances, algunes materials i d'altres no materials, en les que podem dignificar i fer millor i fer més excel·lent les seves vides. Aquesta seria la part de Càritas. I del món de l'Esplai, des dels 18 anys que hi soc present i continuo sent aquí al Bisbat de Terrassa conciliari del moviment d'esplais cristians. I per tant també dono gràcies perquè la realitat parroquial d'aquí Sant Esteve doncs hi ha la presència de l'esplai Giribex. I per tant des de l'esplai doncs també és apropar Jesucrist, apropar l'Evangeli i apropar el treball dels monitors, doncs fer-ho de la manera més senzilla, cordial i animada possible.
Recordo que vam convidar el Connectats també al dels mossens de la parròquia en el moment de la pandèmia, el Ximacot, que ens explicava doncs, que s'havia més que duplicat, no?, les famílies que demanaven suport a Càritas a través del Banc d'Aliments, perquè va ser una època molt dura, molt complicada per moltes famílies doncs, que no podien treballar. Ara estem immersos en una segona crisi arran de la guerra d'Ucraïna, amb aquesta inflació, aquesta pujada de la cistella de la compra, que hem notat tots, però sobretot les famílies més vulnerables. Imagino que també ve una temporada que haureu de sumar esforços amb altres entitats, amb ajuntament, és a dir, que arribes en un moment de necessitat, per dir-ho així.
Sembla ser que serà així. Tothom està fent unes prediccions que no són gens favorables per a les persones, no? I, doncs, nosaltres, clar, com a parròquia, com a Càritas, el que podem fer és posar-nos a disposició de la societat, no? En aquest cas de la societat castellarenca, i disposats i oberts a col·laborar-hi amb totes les entitats i associacions, i també doncs, reclamar de les administracions públiques, especialment de la local, doncs que aquesta sigui una prioritat màxima, no? I nosaltres, amb tot el que puguem, doncs ho compartirem i ho donarem.
Xavier, tu ets mossèn, però també ets químic.
Sí.
Sí?
Correcte. Ja no me'n recordo massa de les fórmules, però sí. No.
Quan vas? Ara no tens? Quants anys tens ara?
Em faré 52.
52. I als 27 decideixes fer un canvi de rumb, perquè tu havies estudiat química, però el camí de la vida et va portar per un altre lloc, no?
I tant, sí.
Quan decideixes encaminar-te amb aquesta vocació?
Bé, la vocació de ser mossèn, de ser sacerdot, doncs és una vocació que m'anava acompanyant, però allò que tenia la vida com bastant programada, de dir, doncs, he d'acabar els estudis, i a partir fins que no acabi els estudis, després ja veurem que d'alguna manera què en fem de la vida, no? Però jo sempre havia estat un entusiasta de totes les disciplines científiques, i especialment de la química, i recordo, doncs, malgrat que era una carrera una mica dura, doncs haver-la disfrutat, haver-la gaudit molt, no? Però després és veritat que en el còmput global, després d'haver acabat la carrera, haver treballat, el tema de la vocació seguia present, i va ser quan llavors ja vaig decidir entrar al seminari per començar aquest projecte que, afortunadament, uns 10 anys més tard, el 2005, doncs ja aquí a la Catedral de Terrassa em van ordenar de sacerdot.
Perquè tu no ets castellarenc.
No pas. Jo sóc barceloní, però he viscut gairebé sempre els primers 33-34 anys de la meva vida a Hospitalet, fins que el seminari em va enviar com a seminarista a la Garriga. Llavors és quan vaig arribar a l'altre Vallès, al Vallès Oriental, i aquests gairebé de 2005 fins avui, tota la meva vida personal i sacerdotal i parroquial l'he viscut al Vallès Oriental, a diferents parròquies.
Un tornès també, oi?
Perdó?
Amb un tornès també del Vallès.
4 anys de rector, un tornès del Vallès, un any de rector Sant Eulàlia Ronçana, que va ser com l'estrena fent de rector, i de vicari a la Garriga i a Sant Esteve de Granollers. I després aquesta tirada de 10 anys a Caldes, que és d'on vinc.
Jo tinc una pregunta, és a dir, quan surts a oficiar una missa, quan t'estàs estrenant com a mossèn, hi ha alguna mena de pànic escènic, és a dir, de quedar-te en blanc, d'estar nerviós? Això passa? Mira, o ja us fan un entrenament, no?
No, escolta, això és el caràcter de cadascú. És a dir, jo abans de sortir sempre estic nerviós.
Com els futbolistes, no? Abans de sortir al camp?
Abans de sortir, doncs, si ets d'estar nerviós, estàs nerviós. Si mai no ho has estat, no ho he estat. Jo des de petit sempre he hagut de fer alguna cosa i presentar-la en públic o algun examen de petit o el que sigui, jo sempre he estat nerviós. I això és una cosa que m'acompanya. I ja està. però t'hi acostumes i tires endavant.
Mm-hmm. Deies que doncs, sempre has estat molt aficionat, has tingut una certa passió per la ciència. Això com combina amb la religió? Perquè de vegades saps tu que hi ha una eterna lluita.
Sí, jo crec que això de l'eterna lluita entre ciència i religió ja ha quedat una mica de modè, una mica passat, no? Perquè avui dia hi ha un gran diàleg entre disciplines teològiques i científiques. La ciència també s'ha donat dels seus límits, que no és omnipotent, uh-huh. i per tant també les ciències humanes, humanístiques, malgrat que de vegades estem abandonant filosofies i d'altres estudis no experimentals, també tenen el seu lloc, no? Però per mi no ha estat mai motiu problemàtic. És a dir, jo des d' adolescent que he estat una persona creient i una persona molt i molt interessada en tot el tema, en tot el tema científic.
Hi ha més religiosos a la teva família o ets el primer?
A la meva família actual sóc l'únic. Sí que per part del meu pare hi havia hagut algun tiet cap allà, però això t'estic uh-huh. parlant a la terra del meu pare, a Sòria, uh-huh. i t'estic parlant d'allà fa
100
anys, segurament. Sí.
En aquesta tasca també de la modernització de l'Església, que és una institució, l'últim papa ha fet una feina força important que de fet de vegades, no? Tinc entès que alguns dels dirigents de les cúries, no sé si es diu així, no han estat massa favorables, no? Tu què n'opines d'aquest papa, de la feina que està fent? A tu t'agrada? No sé si pots dir que no t'agrada, clar, també és...
També quines preguntes, segurament ni que no m'agradés no diria que no m'agrada.
Clar, però t'agrada.
Però sí, l'estil del papa francès, que és un estil, el que diem, eminentment pastoral, no? És un estil que comença amb la relació amb tota persona. És un estil de proximitat, de portar l'Evangeli, doncs, a cada persona com el tresor que és l'Evangeli, no? Com aquesta bona notícia que encara tenim per donar. I d'una manera senzilla i d'una manera, ja et dic, sobretot això, no? Aquesta proximitat a les persones sense haver de canviar d'altres coses, no? De vegades algú ha esperat del papa francès que ara ho canviaria tot, però de vegades això del canviar tot poden ser somnis infantils, no? De que les coses poden començar de zero i no és possible. Però sí, definitivament m'agrada, perquè a més és que l'esperit sant ens dona cada època a l'Església el papa que necessitem, i s'ha vist clarament en aquest cas com en altres.
Tu creus que també aquesta senzillesa i aquest de dir les coses d'una manera més clara pot fer que gent jove, que ara mateix sent una distància amb la religió, amb l'Església, es pugui apropar?
Les coses clares ajuden a apropar o a distanciar, eh? Vull dir, també dir les coses clares, ja saps.
Home, però és un papa que es mulla en qüestions sí. internacionals, en sobre drets humans. És sí. un papa molt més, sota el meu parer, molt més modern als papes que estàvem acostumats, no? Tu dius que les coses clares de vegades poden distanciar, no? El posicionament, no?
Clar, els posicionaments ja saps que a alguns els agrada i a d'altres d'entrada poden dir, doncs, aquest posicionament a mi no m'agrada, no? Però jo crec que, a part de la claredat, vull dir, també moltes vegades és no quedar-nos només amb la línia del titular, no? I anar una miqueta a l'explicació i al fons de les coses. I crec que en això aquest papa s'explica molt i molt bé.
M'han xivat, Xavier, que tu ets un gran aficionat també de la música, que ets molt melòman.
Sí, música, cinema... Bueno, jo crec que com la gent de la meva generació, vull dir, els que hem nascut als 70 o així.
Mm-hmm. Tens molts discos?
Tinc molts CDs, sí.
I quins serien els teus grups de capçalera, la teva banda sonora? Perquè, clar, als 27 vas començar aquest camí, però diguéssim que vas poder gaudir la joventut
I tant.
Portes sí, en ja. Fora, no, de l'església? Per tant, no sé si vas anar a molts concerts.
No, portes en fora de l'església, no.
No,
però... Sempre he estat a l'església.
No, sí, però és a dir, no al seminari, no? És a dir, que no podies fer una vida de jove, com tots els joves de la teva generació. Has anat a molts concerts o què?
Ah, mira, molts concerts. Moltíssims. Molts concerts de música, m'agraden molt. La banda sonora de la meva vida, pues mira, jo diria que hi ha de tot. Hi ha des de, encara que no era jove en aquell moment, sinó més petit, però començant per la movida madrilenya, passant per tot el boom del rock català, descobrint la música clàssica i l'òpera més endavant, i grups d'aquells de referència per mi, doncs ja dic, a part dels clàssics que poden ser el Bob Dylan, l'Springsteen i tota aquesta companyia, doncs també d'aquella època més jove per mi, dos grups de capçalera, doncs els Depeche Mode i els The Cure, o sigui, una mica de tot.
Ha fet gràcia això de la movida madrilenya, perquè no m'ho esperava. Sí, clar, sembla al final que... És una realitat, no? Sou persones, teniu gustos i, escolta, a cadascú li pot agradar l'òpera, de Depeche Mode, de Cure, o el que sigui. Tu escoltes la música d'ara, per dir-ho així, per exemple, Rosalía, Cetangana, aquesta música que ara mateix està doncs, conquerint els cors de les noves generacions, o no?
En general, no. He tingut molta curiositat per escoltar la Rosalía, els seus... el disc anterior i aquest disc, però en general no, tota la resta, per falta de temps, reconec que no hi entro.
És a dir, et vas quedar als 2000, al principi dels 2000, no? Podríem dir?
Segurament, sí, podríem dir això.
Xavier, si et sembla, acabem l'entrevista amb una cançó d'aquesta banda sonora que ens has dit, amb quina t'agradaria acabar?
Doncs per què no? El Personal Jesus de Depeche Mode.
Carai. Doncs Xavier, molta sort en aquesta nova etapa que comences aquí a Castellà del Vallès, que tindràs moltíssima feina, però que ja ens has explicat aquí al Connectats que ho agafes amb molta il·lusió i amb moltes ganes, que això és el més important. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a tu, bona tarda. Jesus.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Bé, pensant en la tardor, que ja toca a la porta, hem cregut convenient preparar els fogons. Avui a l'espai de gastronomia ens acompanya el Marçal Martínez, que és responsable de l'establiment L'Altra Cuina, que ofereix una acurada oferta vegana als seus clients. I per començar ens prepararà un bon brou com a base per fer algunes receptes. Marçal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Arriba una època en què necessitem ja cullera, no?
Sí, comença a venir la fresca, que volem tots. I comencen a venir els plats aquells de xup-xup i de, i de cullera, perquè ja comença a fer venir de gust menjar ja,
sí. I després d'aquest cap de setmana, que les previsions indiquen que refrescarà una mica més, mm-hmm, és possible que ja ens comencem a animar. Em deies, és molt important fer un bon brou per, sí, tenir aquest fons d'armari per poder fer després unes quantes receptes.
Sí, sempre hi ha receptes que fa falta tenir-les sempre a la nevera, ja sigui brous, ja sigui sofregits, ja sigui altres elaboracions que després ens faciliten la feina a l'hora de fer tota la resta de receptes. I el brou o el caldo de, en aquest cas de verdures, que és el que faig jo cada setmana, és molt útil, perquè després el faig servir en un munt de receptes.
Val, la pregunta és, quines són les verdures que tu fas servir? Perquè clar, un brou de verdures el podem fer amb allò que ens vingui més de gust.
Sí.
No?
Sí, sí. La veritat, t'adaptaries una mica a la verdura que tinguis, la verdura que trobis al mercat. Sí que és veritat que a mi m'agrada utilitzar una sèrie de verdures perquè després la utilitzo sobretot amb caldos de... amb estofats de... amb llegums, amb bolets, amb coses que necessito que tingui una mica de cos. Llavors l'intento ficar bastant condiment perquè el caldo sigui, que sigui potent.
Va, doncs explica'm com l'hem de fer, aquest brou potent i que ens serveixi de base.
Doncs, com la majoria de plats, es comença amb un sofregit. Jo començo ficant una ceba tallada a quarts i un dent d'all xafat, i que comenci a sofregir bé amb una mica d'oli.
Això estem parlant de començar per una paella?
Sí, bueno, comencem amb una cassola.
Ah.
Llavors intentarem deixar que sola, després li afegirem l'aigua.
Val.
Però fem la base sempre, començarà amb miqueta de greix, perquè això et potenciarà el gust de les verdures. Uh-huh. I ens donarà aquesta intensitat que busquem. Llavors quan comença a caramelitzar la ceba i l'all, i afegeixo bolets, en aquest cas els més econòmics que trobem, xampinyons, portobello, shiitake, bolets d'aquests que són més de batalla i que li aportaran un sabor bastant característic al caldo. Val? Quan ja han agafat tot també una mica de color, li afegeixo tomàquet. Un tomàquet a quarts també, que deixi anar una miqueta tota l'aigua del tomàquet i que agafi tot aquell...
Algun tipus de tomàquet concret?
El tomàquet pera, un tomàquet de rama, un tomàquet que sigui sucós i que deixi una mica d'aigüeta per poder... emportar-nos aquella caramelització que ha deixat la ceba. Mm. I quan el tomàquet comença a deixar evaporar tota l'aigua i comença a caramelitzar també, li afegeixo un raig de soja, de salsa de soja, que això li donarà més sabor i li donarà color, sobretot, al caldo. Llavors, seguim caramelitzant, i en aquest punt hi afegiria porro, nap, col i patata, podríem afegir-li, que li dona una miqueta més d'espessor al caldo. I un cop tot està ben remenat, a cobrir d'aigua, i en 20 minuts de xup-xup en tindríem prou.
Suficient?
Sí, quan la patata i el nap comencen a estar tous, paro el foc, tapes i deixes infusionar. Mitja horeta, més o menys, i tens un caldo fantàstic.
Aprofitarem aquest brou per fer un parell de receptes, uh-huh, però per fer una mica de reaprofitament també podem triturar allò que ens ha quedat, afegim una mica
fantàstic
de brou i ens queda una crema,
fantàstic,
no?
Depèn si les verdures estan ben talladetes i ben netes, tal qual surten. Si el xup-xup ha sigut molt a poc, les verdures s'han de becar senceres i te les pots menjar i estan boníssimes.
I tant que sí. Anem a aquestes dues receptes. Farem una crema de carbassa. La faràs tu, perquè és la que tu fas normalment. Crema de carbassa amb taronja i safrà.
Sí, és una crema molt senzilla que sortim una mica del clàssic de la carbassa sola i li afegim un parell de tocs una mica cítric amb la taronja i el toc del safrà, que li dona color també i li dona també una mica de potència de sabor. És tan senzill com agafar la carbassa. Es pot fer de dues maneres: o amb una paella rostir la carbassa, tallar a daus, saltejar-la bé amb una miqueta de ceba, o es pot ficar amb una safata al forn amb una ceba tallada també a trossos grossos, mm, amb la carbassa també a daus, i a rostir fins que la carbassa i la ceba estiguin ben fetes.
Sal i oli o algun...
Li ficaríem una mica de sal i oli tant a la paella com a la safata al forn. I un cop estigui feta, la passaríem amb un robot de cuina i afegiríem la ceba a la carbassa i el brou que hem estat fent. Depèn del líquid que vulguem, la salsa, la crema, li afegirem més o menys un caldo, i li afegiríem suc de taronja, i a part, amb una paella, hauríem de torrar una miqueta de safrà, perquè així puja molt la intensitat del sabor, 4 o 5 branquetes de safrà, i afegir-li també, triturar tot, ho passem per un colador, si volem que quedi més fineta, i a disfrutar.
La taronja, el suc d'una taronja.
El suc d'una taronja, sí. Depèn de les quantitats i depèn també al final del gust que vulguis de
sí, perquè
la taronja.
Si no ens pot quedar un suc de taronja, sí, amb una mica de carbassa.
Si fem molta quantitat, al final potser hi podem afegir una miqueta més. Si volem que predomini el sabor de la taronja, també hi podem ficar una mica la pell. Rascar una miqueta de pell de la taronja i afegir-la dintre de la crema.
Mm-hmm. Sorprenent, com a mínim diferent.
Sí.
No? I sortim de la crema de carbassó.
I està molt bona.
O de la bitxissuas.
Sí.
Val. Hem pres bona nota. Ara anem per un estofat de llegums i bolets, on també farem servir aquest brou.
Sí. De fet, aquest tipus d'estofats, vull dir, pots substituir tant la llegum com la verdura que li posi, i al final això va a gustos i podem triar allò que més ens agradi. Però seria, com tots els plats, tornar a començar amb un sofregit, ceba, all i tomàquet, i això, tallar la ceba ben petiteta, tallar l'all ben petitet, sofregir bé, i quan comença a caramelitzar, hi afegim el tomàquet, deixem que evapori tota l'aigua, i fem un sofregit d'aquests ben putxats, que agafi color, que agafi sabor, intensitat, i llavors hi podríem afegir, per exemple, patata o moniato, per exemple, i podríem afegir, ara que també comença a venir l'època el moniato, tallat a dauets, remenar bé amb el sofregit i afegir-hi aquest brou a cobrir, perquè la patata o el moniato es comenci a coure amb tots els sabors. Llavors, quan la patata està allò a punt, o el moniato, que li falta, que està tovet però que li falta una miqueta, hi afegiríem un llegum, per exemple, podríem afegir cigrons
cuits, ja?
Sí, cuits. Si hagués de ser, els hauríem, si haguessin de ser crus, els hauríem d'haver cuinat abans. I llavors, a part, aquí el que m'agrada fer aquestes coses a part, per exemple, és agafar els bolets que ens agradin. Ara començarem a venir tots els bolets. Podem utilitzar trompeta de la mort, podem utilitzar camagrocs, rossinyols, aquell bolet que ens agradi més i que trobem aquell dia en el mercat. I a mi m'agrada fer-los a part, saltejar-los amb una paella a part perquè deixin anar tota l'aigua, i quan estan allò que han agafat tot el seu sabor i han perdut l'aigua i tal, els afegiria a dintre d'aquest estofat en els últims minuts. Una mica d'herbetes fresques per sobre, picades, una mica julivert, una mica cibulet, el que ens agradi també, i tenim un estofat fantàstic.
O podem fer amb qualsevol tipus de llegum, sí. O com ens vas explicar ja la primera vegada que vas venir, el cigró és el que el cigró, quadra més bé.
El cigró és l'estrella. El cigró jo crec que és el que agrada més en general.
Sí.
A mi m'agrada molt. La llentia també funcionaria, la mongeta també funcionaria, una mongeta d'aquesta és un gran que té molt sabor, també funciona fantàstic. El cigró al final és el rei de la casa i agrada molt. Llavors, el cigró funciona molt bé. La resta també, però també hem de provar altres coses.
Mm-hmm. Doncs efectivament, ara ja hem començat la temporada de bolets. Avui n'hem parlat també a la tertúlia. De fet, ja els hem vist a les botigues, a les fruiteries.
Sí.
Ja comencem a
arribar,
veure.
Comencen a arribar, passa que ara mateix jo crec que comencen a arribar producte que ve de fora, que encara no ve d'aquí. Jo crec que aquí encara... Que cap a dalt de la muntanya comença a sortir alguna cosa, però jo crec que encara falta que vingui una mica més el fred, per que plogui bé, que vingui una mica més el fred perquè surtin amb mm-hmm. alegria.
Doncs amb aquest brou vegetal, de verdures, ens servirà doncs, per fer, serà un multiús, no?
Sí.
Servirà per fer moltes coses. Avui hem fet aquesta crema de carbassa amb taronja i safrà i aquest estofat de llegums amb bolets. Però pot fer servir per altres plats, no?
Pot fer servir per moltes coses. Per exemple, per fer un arròs.
De verdures.
Per fer un arròs de verdures, per exemple. Mm. Sofregit de verduretes, Hi poses una miqueta d'arròs, hi poses el caldo i fas una paelleta ben bona.
Doncs tan bona com les que fa el Marçal a l'altra cuina. Avui ens ha acompanyat, ja veieu que és fàcil, és molt simple, és qüestió de posar una miqueta d'imaginació, una mica de calma,
i
una
provar,
mica
i
anar, exacte, i anar provant. Doncs escolta, Marçal, moltíssimes gràcies. Que estem esperant que arribi ja la tardor per provar tots aquests plats.
Exacte.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Hola, què tal? Molt bon dia a tots i a totes. Em dic Patrícia i truco des de Barcelona. La veritat que volia demanar la nova cançó de Morat, que és el grup colombià que ho està patant aquí a Espanya. I, bueno, aquesta nova cançó es diu 1506 i és que no la paro d'escoltar, és boníssima. Crec que aquest grup fa unes lletres super boniques i profundes i que tothom estarà d'acord en que, bueno, aquesta cançó, després d'escoltar-la, et fa pensar en aquell primer amor o que tant vas estimar, del que t'ha quedat tan bon record. Moltes gràcies i salut a tots.
Tu número en un paper, recuerdos de una canción, tardes pretendiendo verte. Siente la piel y luego lo siente el corazón. Volver a tu calle me hace ver que recuerdo por qué me enamoré, recuerdo lo que te enamoró, pero estoy amando porque muero por saber cómo es. Acabó. Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones. Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones. ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber si sigue siendo Cartagena de vacaciones. Si todavía le tienes miedo a los aviones. ¿Y qué le voy a hacer si no te puedo ver? Es apenas normal que me den ganas de saber cómo estás. No sé por qué, pero pensé en los dos.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Coses de...
Efectivament, anem acabant, però abans retornarem una mica al passat amb el Coses d'Antes, com sempre, amb l'Oriol Carreras i el Sergi Estapé. Molt bona tarda, nois.
Bona tarda, tornem, sí?
Sí?
Volies cantat o...?
No sé.
No? Però tornem al Coses d'Antes.
Tornem.
Se'n tornem-hi.
Que tenint en compte la setmana passada que no... Tu creus que no vam assolir el nivell?
Bueno, la sort és que tornem a estar aquí.
Cosa que em sorprèn, perquè he rebut una llau de missatges positius.
Tu sempre reps llau de missatges?
Sí, és que no sé per què no els reps tu.
Ningú ens envia missatges.
Sí, m'envien missatges.
Poquets, poquets.
Vols que te'ls llegeixi?
No. Escolta, avui que...
Què tal? Bona tarda, Sergi Estapé.
Bona tarda.
A veure si arribem al minut, mentre ens anem saludant.
Sí, aneu perdent el temps, vinga.
No... O sigui, està bé, eh? Ah. És un tema que està bé.
Està els lavabos?
No.
No.
No. Això ja en vam parlar, no?
Les cuines.
Sí, vam...
Fundaran un pin
no,
al final.
No, no, no. Avui parlem d'això. Escolta.
Morant al supermercat, puja la calor, la secció del congelat, m'he enamorat.
No, no, parlem del Lil Dami, que per cert, terrassenc. Parlem dels supermercats.
Això, des del mes de juliol, juny, juliol, fins aquí, s'ha parlat poc de l'Ilbani.
S'ha parlat poc i s'ha sentit poc aquesta cançó.
S'ha sentit poc.
Poquíssimes vegades.
Jo crec que...
Poquíssimes vegades.
De fet,
si vas a un cert centre comercial, aquesta cançó no se sent gens.
Mai.
O sigui, no... Mai de la vida. Bueno, doncs, escolta, estem parlant de finals dels 70, principis dels 80, quan van començar a sorgir, sobretot els 80, van començar a sorgir supermercats, centres comercials, com a tal, perquè fins aleshores hi havia el petit comerç, de queviures, no? I de cop va sorgir del no-res supermercats, cadenes de supermercats, no? Grans superfícies on tu podies passejar per diferents prestatgeries i veure un munt de productes, no?, i comprar-los. I on està la tàctica, l'estratègia dels supermercats aleshores?
Coses, exacte. No hi ha iogurts, sinó que iogurts, bolsos...
Clar, l'estratègia que ha anat evolucionant és que els carretons cada cop han sigut més grans. Per què? Doncs perquè la gent pugui comprar més. Això és una estratègia de supermercat, eh? O sigui, això, si aneu a comprar poc, intenteu agafar un carretó o una cistella d'aquelles tan incòmodes que no roden, les rodetes no roden, i ja està. Fins aquí la secció. No.
Doncs...
No, però tu te'n recordes dels 80, no? Que hi havia els supermercats.
Jo recordo que el primer gran canviar la memòria és el Corte Inglés, òbviament.
No, però això com a centre comercial de roba i tal, no? Jo t'estic dient d'aliments, eh?
D'aliments. Llavors, d'aliments, doncs, potser el primer així fort que es va posar a Terrassa.
Sí.
Però, bueno, que era comarcal.
Era comarcal?
Era el Prica.
El Prica, Prica. Sí, senyor. A veure.
Tu sabes cómo vivir tu vida. Tú sabes el aquí. Tú tienes fuerza, tú tienes prica.
La cançó era del Chevita.
Del Chevita, exacte. Sí, sí.
Prica, què volia dir Prica?
Venga,
precio y calidad.
Ahí está. Doncs era Prica, sí, exacte. Quan va obrir Prica, fins i tot hi havia gent que hi anava en taxi del Prica.
Passava
amb autobús
de gran magatzem, però també quasi ja fa de gran magatzem, perquè hi pots trobar de tot.
Sí, clar, però jo has dit tu, Prica.
No, però el Corte Inglés és diferent perquè
sí,
està
sí,
de dalt a baix.
De plantes, de plantes.
Això és el mateix.
Que mereix, eh?
Les televisions...
El Corte Inglés mereix molt, eh? Lo de les
sí.
Escales aquelles, encara que pugin, mereix molt, eh? Bueno, en fi, el Prica, doncs això, hi anava gent amb taxi, i fins i tot amb autobús, també, perquè no tenien cotxe propi.
A Prica hi ha molts d'aquests grans supermercats. No és exactament com els autos de xoc, però sí que hi ha de tant un anunci.
Sí, sí.
Puri, vaya la...
coge caja 2. No?
Exacte.
Sí, quan veus a la
has interpretat perfectament.
Quan veus a la caixera ja...
sí, puri,
apurada.
Senyorita Puri.
Apurada, que veus una cua llarguíssima, sí. I la noia ja porta com 4 o 5 vegades dient... Oye, alguien se ponga la caja 2. Que se... I veus tots a la cua allà impacients, no? Que això, aquest, mira, és un dels aspectes que volia comentar. O sigui, tu veus una cua llarga.
Sí.
La caixera que fa això de caja 2, por favor. Puri, ven a la caja 2. Diu, i llavors la Puri es posa a la caja 2 i diu, passen por orden de cola. A partir d'aquí, Exacte. A partir d'aquí ha d'anar, que allà, llavors hi ha pinyos allà.
Hi ha pinyos. El que passa és que, per exemple, hi ha molts que ara ja són files úniques.
Efectivament.
Diuen caja 7, zzz, i vas cap a la 7. Caja 12, zzz.
Sí, però a vegades t'enganya, eh?
Sí, enganya, enganya.
Perquè diu caja 7...
No, no, i a més és tan estret que has de fer, aviam...
Passi vegades... per la caixa número 5. Passi per la caixa número 12. I no n'hi ha de 12, eh? I tu vas tirant avall i no n'hi ha, eh?
No, i te'n vas.
Te'n vas. O a vegades et diu número 7 i t'agafa la número 2. No, no, aquí, aquí. Però si m'ha dit la 7.
Sí, llavors s'acumula la gent, és sí. veritat.
Que jo no sé si reben més comissió.
Jo no crec que tinguin comissió.
Jo em sembla que sí, eh? Quan et demanen així, no, no, tu, tu vine aquí, saps? Sí, sí. I em fan, no ho sé, no ho sé. No. Bueno, i el tema de les bosses, el tema de les bosses ja s'ha acabat també, que aleshores també era un gran hit. Quan van començar els supermercats, la gent demanava bosses
a
tot i plen. I ara no, ara s'ha restringit el tema. Bé, el tema dels supermercats.
Bueno, és que restringis que les has de pagar.
Sí, clar.
La gent porta normalment aquelles de tela.
Sí, d'altres supermercats.
D'altres supermercats.
D'altres marques, no? Sí, sí. Està molt bé anar al bon preu i anar amb una bossa del Lidl.
Fan molts un conglomerat. Sí. Una del Mercadona, una del Lidl, una del bon preu.
Sí, sí. Que això, jo sé de gent, que per exemple, van això al bon preu amb la del Lidl i diuen, no, no, no treguis la del Lidl, que si veuen amb la del...
Oh, no.
Sí, perquè què t'han de dir? Què t'han de dir,
desgraciat? Què t'han de dir, aviam?
Què t'han de dir?
Què t'han de dir?
Et diran més, si vas amb una bossa d'aquestes que té flors, que hi ha bosses lletges...
Lletges.
Molt lletges, que amb una altra del Lidl.
Però el de la bossa aquesta, és a dir, tu perquè ets més jove que jo, però jo de petit, i les dones ja anaven amb la seva bossa, o el seu cistell a comprar, eh? I tampoc és una gran novetat, eh?
No, no, no. Està clar, està clar. Bé, quan van començar els supermercats...
Dues bosses a la caja 3.
Que no, no sé si te'n recordes... Si, per exemple, anaves a un supermercat de Terrassa i després t'anaves a un supermercat de Sant Cugat, de la mateixa marca, més o menys tenien els productes situats a la mateixa zona. És a dir, si tu entraves, veies sempre els mateixos prestatges. Ara no. Ara, fins i tot a la mateixa ciutat, si vas a un supermercat de la mateixa marca, els prestatges estan distribuïts d'una altra manera.
Llurs a la dreta.
A pers. Què ho fa, això?
Formatges a l'esquerra.
Per què no ho fan tots igual? Que ja estaria bé, no?
És estratègia comercial.
Clar, clar. Bueno, una altra gran superfície que també ho va petar competint amb Prica era aquest.
En Continente estamos bajando los precios.
És en mono aquest, eh?
Bajando. Y cuando están bien bajos lanzamos la promoción 3x2.
Continente.
Me llevo 3, pago 2.
Que això també era...
Aquest és el que anuncia els llits, també, eh? Els,
sí, sí.
El Mónaco. No, el Mónaco no. Però el que parla... Aquest...
El tenen allà.
Sí, sí, és sí, el sí. que anuncia...
Bueno, de fet, aquest és la veu del 2x1.
Sí.
Ben, 2x1, és el 2x1. Bueno, doncs, el 2x1, això era... Encara hi és, això, el 2x1, sí. no? O packs, no? Fan packs, també.
O 3x2, o 70% en la segona.
Que a vegades hi ha hagut errors que sí. t'han dit lleva-te 2 i paga 3, no? És, que això ha passat, eh?
La gent ho ha fet.
Eh? Això ho ha fet i ha colat i ja està. Molt bé, n'hi ha una altra. Clar, he intentat buscar marques que no existeixin, però és que, clar... És... Encara existeixen, per
bueno,
exemple...
Algunes s'han reciclat i s'han canviat el nom...
Sí, o com tu domines el tema de l'esport, hi havia moltes marques de supermercats que s'utilitzaven en els equips de bàsquet, sobretot, i de futbol no, però de bàsquet sí, no?
No, i de futbol també.
Sí? Per exemple, Spar era molt present sí. a les competicions esportives.
Comienza el día, empieza a sonreír, coge tu ritmo, hay que seguir. El tiempo vuela, no puedes parar, compra a tu ritmo, confía en el...
Aquesta és l'altra, o sigui, la publicitat aquesta enganyosa de... Ven al supermercado y trobarás las berenjenas, i saps, allò amb una alegria... que a mi anar al supermercat no em satisfà.
Bueno, anar al supermercat suposa quatre esforços, que és anar-hi,
sí.
Carregar el cotxe,
carregar el cotxe,
arribar a casa i carregar
sí. fer el Tetris, no?
És a dir, quatre accions que has de fer obligatòriament, tot i que l'opció de que t'ho portin a casa també hi és, et cobren 7 euros sí, o 10 sí. i t'ho porten.
Bueno, ara hi ha una variant que està molt bé, que és la caixa ràpida.
Sí.
Està molt bé, depèn de quin supermercat, sí. que tu deies això, no? que et marca la pantalla a la caixa, però hi ha la variant aquesta de caixa ràpida que tu mateix has de passar els productes pel codi de barres, però mai va bé aquella màquina. T'has fixat en això?
Ah, sí?
Sí, sí. Tu agafes un producte i has anat a la caixa ràpida,
sí, sí,
no?
Sí, sí, ho he fet servir alguna vegada.
Per anar a la caixa ràpida has d'anar amb cistella, no pots anar amb carretó.
No.
Aquesta ja és la premissa que...
Este es otro.
Que això t'hi has trobat alguna vegada,
sí,
segur.
Sí, sí, sí.
I llavors, quan passes els productes, si són dos productes de la mateixa marca, has de marcar dos, no? Et diu, marqui quan la quantitat...
Però on jo he anat, tu poses el cistell i ja ho detecta, el cistell.
Clar, és que n'hi ha que estan molt més avançats.
Aquesta, jo vaig a aquestes.
Aquest, molt bé, aquest. Aquest està molt bé.
Sí, sí.
Has triat molt bé. Perquè però ja et detecta els productes...
Tu, per exemple, això també ho fa el Decathlon. Si senyors ja, ja de Decathlon, ja si volen patrocinar el... sí. aquesta secció, ja ho saben, que tu poses 10 prendes, no? De, mm. peces de roba, i tu dius...
I les marca, eh?
10 peces de
i les marca, eh?
Els mitjons, els pantalons, la tovallola...
I les marca, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Jo a vegades he pensat, dic, amaga aquesta una miqueta així, saps? No, a veure, que no toqui el...
una mica delinqüent.
Perquè no maqui el terra... I no, no, i... El marca, el marca, el marca. Doncs aquest del codi de barra és igual. També ho he intentat, de dir, a veure, ara, ara l'enganyes... I no la pots enganyar.
No, no, no.
I si l'enganyes et diu...
que ve que l'assistente...
I llavors ve la caixera de Tor, que dius, bueno, pues de què serveix una caixa ràpida?
Em porta un tou de claus aquella dona.
Sí, sí, sí. I amb mala llet, bé, amb mala llet, perquè hi ha... Sí, sí, perquè pobra d'aguantar cada cosa. És que no sé com ho va. O també quan pagues a la caixa amb targeta, que ara és... això ja està a l'ordre del dia de pagar amb targeta. Abans pagaves en diners, et caien les monedes per allà, la cinta de...
El bitllet era fals.
El bitllet era fals, estava estripat, no, sí. Que ho passaven per allà, aquell home, el retolador, aquell fluorescent, no?
Tronat, aquell, sí.
Però ara no, amb el de Tàfon, passes la targeta, que ho detecta, ara no sé com es diu allò, que només passes la targeta per allà sobre sí, i sí, ja no, t'ho detecta. Sí,
sí, contactless.
Però no va bé.
Bueno, a vegades ja mostra la targeta. No, l'ha d'introduir.
L'ha d'introduir.
I hi ha gent que ho fa amb el mòbil.
També, que fa molta ràbia això, eh? També. Sí. Jo no he aconseguit mai fer-ho amb el mòbil.
A mi em va dir un senyor d'un banc, una caixa... que el millor de tot era no tenir que introduir-la, saps? Que llavors et poden copiar els...
Ah, sí?
Introduir o passar així, no. En canvi, em va dir textual, diu, mentre tu la targeta la dominis tu, és a dir, tu la poses i la treus, ara, si te l'agafen ells, te la manipulen o te la passen per aquí...
Clar, clar, és veritat.
Poden, no vol dir que és tothom, eh? Tampoc fem...
No, no, però... Robo. Bueno, pot passar, pot passar. Escolta, el món del supermercat s'ha anat ampliant, ha anat evolucionant, marques que coneixem molt, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, si tu estàs en un poble i dius, vaig a muntar un supermercat, com es diria el supermercat? Doncs, supermercat Sergi, no? I aquest és tan ample, perquè només estàs tu, Sergi, i ja està. Doncs hi ha altres coses que ho han fet, com, per exemple, Supermercado Belén.
Supermercado Belén. Artículos de almacén, carnicería, verdulería, panadería, artículos de limpieza, carbón, garrafas, bazar, todo lo que necesitas. Abierto de 8 a 21 todos los días de la semana. Calle 50.
Tramolina, els bazars xinos, eh? Supermercado Belén, peta, eh?
Jo havia participat en un programa d'humor a l'extinta Radio Terrassa i feien broma i feien publicitat dels supermercados, la golondrina, el que compra, la adivina. Això també està bé.
Està molt bé, està molt ben trobat, això. Està molt bé. És teu?
Chope, 200 euros el quilo.
Sí, sí, perquè es deien les ofertes abans,
sí,
no?
Sí.
Bueno. I si no trobes el nom, doncs, del nom del supermercat, com li podries dir, per exemple? Supermercado, no sé, com li podries dir?
Rocris. Hi ha gent que posa Robert i Cristina.
No, però no un nom. No? No. I hermanos.
Però és veritat o no? Chacris.
Sí, sí,
Chris,
sí.
Crista. Cristóbal i Tània.
Sí, sí, que no t'atreveixis ni preguntar d'on surt allò.
Sí.
Bueno, li pots dir... No ho sé. Però això ja ve dels camions, eh?
Sí?
Sí, sí, a vegades als camions, a les cabines trobes, no sé, Estapé i Hermanos.
No, no? Però una cosa és Estapé i Hermanos,
sí.
I l'altra és
l'altre
això,
Conqui.
D'on que sabes? No, perquè Conqui...
Ceror, sí. Que seria Sergi... Sí. En fi. Doncs,
Uricer.
Doncs si no trobes un nom per posar-li al supermercat, li dius... El súper. Això és cert, eh? Són anuncis de supermercats, eh? Això aquí és espanyol, eh?
Això sembla que vagis a comprar un CD més d'un per mil.
Sí, sí. No, és que a mi em crea rebuig. Si jo sento això i no vaig. Aquest, i a més ho diria a la família, aquesta setmana no mengem.
No, ja, al súper no hi penso anar.
Bé, i he trobat un anunci...
He
trobat un anunci ja per enllestir, que un supermercat que es deia Tantan, que jo volia preguntar a tu, que ets coneixedor de moltes coses, si recordes a Barcelona un supermercat que es digués així. No. Doncs es veu que sí, que es deia Tantan.
Senyora, ¿conoce usted el supermercado Tantan de la calle Blanquerna?
¿No contesta la senyora?
No contesta.
Senyora,
se queda con tu.
Y comprobará que en los más de 800 metros cuadrados de local se compra todo lo necesario con una gran comodidad.
Aquest home és l'home dels... Perfecto.
Jo li he estat donant voltes...
És ell,
segur, seguríssim. De jove, perquè després de gran ja parlava jo tant. Que, jo pensava, dic, per què es diu tant?
No sé.
Venga al supermercado
tan
donde están.
Era el del que deia abans de Chuck i Girocris.
Però escolta, no he sentit el final, que era la gràcia. Diu supermercado, pots posar el final?
No,
que és una mica el que... de les golondrines que has dit abans.
Sí.
Espera, un segon. Mira, recupera. Sí, ho podem recuperar?
Tan fácil comprar.
El supermercado tan és tan fàcil comprar.
Però algun dels coneguts no, o que han passat, per exemple, Supeco, Camadi, segur que són noms, Capravo, tot
segur,
això és...
Segur,
Carles...
Carles canvia, Plàxedes. Carles repara. Sí. No, que sí, que sí.
És així,
segur.
És així.
Molt bé.
Com Superama.
Sí, exacte. Alguna cosa més?
Ja està, ja ho tindríem.
Molt bé.
Ja està. Jo crec que la setmana vinent ho superarem.
Ho superarem. Molt bé. Doncs fins aquí. Ja està. No poses música, Jordi, no?
Bé. No.
Doncs ja està, aquí ho deixem. Ah,
és tan...
Tomi.
És tan... Ara. Oferta de hoy. Lechuga, 225.
50 euros a rojo.
Car.
Els bingos també.
Car.
És veritat.
Bola 6. 13 al amarillo. No hi ha amarillo.
Però jo som fer...
Carme.
Digues.
Caja 3.
Molt
caja
bé.
3.
Gràcies. Ai! S'ha acabat ja? Ja hem deixat de fer cues, de comprar, eh? Ja hem passat l'estona. Molt bé, doncs avui hem anat de compres amb aquest parell, amb el Coses Dantes. I nosaltres ho deixem aquí. Només us emplacem a demà, l'edició de dijous, que arribarà amb nous continguts per fer-vos passar la tarda. Gràcies a tots, que passeu una molt bona tarda, el que resta de tarda, i continueu gaudint de la ràdio. Adeu-siau.
Connectats amb Carme Reverte.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant serà un acte de ciutat, on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. J.M. Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dance, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde,
Dance Tour
con J.M. Salinas.
J.M. Salinas.
J.M. Salinas.
Esto es Mate, Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Estàs dimecres, d'avui del món del vespre, tornem a les 80 al Prat Ràdio. Tots els drets i de la dècada malaïda al Cuber Ull. Èxits, no tan èxits, al 91.6, amb el meu papa. Ara no tenen teoria.
La tierra, ser passió. Una mitad te destruyó, tu imperio llega a su...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marín, tot a punt per una festa major del Prat sense restriccions i amb una jornada festiva més. Demà arrenquen 5 dies plens de propostes amb la recuperació del toc d'inici i l'esclat de cultura popular que torna al seu emplaçament original, la plaça de la Vila. Aquesta edició es descentralitza i enguany es podrà gaudir simultàniament de diferents activitats a diversos espais de la ciutat. En aquest sentit, el pàrquing de la Renfe i el parc del Fondo d'en Peixo, que se li sumen al poliesportiu Julio Méndez i la plaça Luis Braille o la Sant Jordi. Ho explica el cap de cultura de l'Ajuntament, Rafa Milán.
La plaça Luis Braille, com un espai, diguem-ne, tranquil, de festa major, que passen coses xules, però que és molt tranquil. La cirquera, que estava molt enxubada a la plaça Pau Casals, perquè no tenia més possibilitat de creixement més que cap a dalt. I vam descobrir l'any passat el barri de Sant Jordi.